Gina Estapé, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La Gina és dietista, és cuinera integrativa i ens explica cada dia com posar-nos a la cuina amb consciència, cuinant bé els aliments, gaudint d'allò que estem menjant i preservant al màxim sempre els nutrients i el sabor. Avui, per això, introduïm un aspecte que sovint surt, que és el dels aliments com a elements preventius per prevenir determinades malalties, no? Ja sabem que la bona alimentació en general és el gran preventiu de la mala salut, diguéssim, per evitar-la, però que hi ha determinades coses que podem fer si tenim, per exemple, en aquest cas, o si volem millorar la salut cardiovascular, que aquí sí que hi ha bastanta evidència sobre determinats aliments o grups d'aliments o substàncies que poden ajudar-nos.
Exacte. Hem de tenir en compte que moltes vegades quan parlem de salut cardiovascular sempre tenim a pensar en els greixos, no? Inevitablement, perquè al final el colesterol del nostre organisme variarà, és a dir, els tipus de colesterol que ara en parlarem una miqueta que tenim poden variar en funció d'augmentar l'HDL o augmentar l'LDL en funció del tipus de greixos que consumim i inevitablement els greixos de la nostra dieta tenen un impacte en aquests nivells de colesterol. Però no només és en els greixos amb els que ens hem de fixar, perquè aquest colesterol, si s'oxida o no, que és quan és perjudicial per la salut, depèn també d'altres tipus d'aliments i altres factors.
Molt bé.
Així, per aclarar una mica els conceptes, nosaltres segur que ja coneixereu que tenim aquests dos tipus de colesterol, no? L'HDL i l'LDL. L'HDL sempre s'ha considerat el colesterol bo, perquè és aquest colesterol que agafa és aquella molècula transportadora que agafa el colesterol dels teixits i el porta al fetge, i l'LDL s'ha considerat el dolent perquè fa com el sentit invers, agafa el colesterol del fetge i el porta als teixits. Però això no vol dir que sigui dolent de per si, perquè fa això, perquè al final
ja
els nostres teixits necessiten aquest colesterol també per formar altres elements. Aleshores, aquesta LDL ha d'existir. El problema és que dins de LDLs n'hi ha moltes. Aleshores, depèn del tipus de LDL, n'hi ha que són més grosses i menys denses, que aquestes són menys nocives, i en tenim d'altres que poden ser més petites i més denses, que si s'oxiden, quan tenim aquest colesterol LDL oxidat, és quan es pot adherir a les artèries i formar aquestes plaques d'ateroma.
I aquestes de diversos tipus de LDL depenen de?
De les apolipoproteïnes.
I sí, però a nivell de nosaltres menjar...
Pensa que digues de què estàvem formades.
De què depenen, no? Del tipus de greix que mengi, de com cuino el greix que menjo...
Depèn de tot això,
a banda de les persones que tinguin problemes ja, que fan el colesterol soles, que tenen problemes genètics...
Exacte,
això
sí.
Va a banda,
això són casos a part, estem parlant d'una persona sana. Clar, el greix que nosaltres consumim també... És a dir, el colesterol, LDL, transportarà els greixos que nosaltres consumim. Per tant, si nosaltres consumim, per exemple, greixos refinats, trans, o olis, per exemple, vegetals refinats, que són greixos més inestables, s'oxidaran amb molta més facilitat. En canvi, si nosaltres el greix que consumim és greix de bona qualitat, com omega-3, com poden ser els greixos monoinsaturats, com l'alvocat, com l'oli d'oliva verge extra, és un greix que s'oxida amb menys facilitat i, per tant, aquest colesterol LDL d'aquesta densitat no s'oxidarà amb tanta facilitat i no ens passarà això que se'ns adhereix.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, els greixos són interessants per... O sigui, el tipus de greix que consumim és important per això, perquè els nostres LDLs poden ser més o menys perilloses per la nostra salut en funció del tipus de greix que consumim.
Va, ja veieu que quan ens fan una analítica i ens posen el colesterol total, no ens ajuden gaire.
No.
A millorar la salut, i que és interessant que estiguis diferenciat a l'HDL de l'LDL i que estigui... La LDL sempre és molt superior a l'HDL.
Sí.
El 100 i pico és de l'LDL.
Exacte.
Però és molt important també que hi hagi un equilibri entre els dos. No?
Exacte. I després el que comentàvem, que... sobretot el que és dolent d'aquestes partícules de LDL és quan s'oxiden. Quan s'oxiden perquè és quan es poden adherir a les nostres artèries i provocar aquesta inflamació que hi ha.
I quan s'oxiden? Què passa perquè s'oxidin aquestes partícules?
Bueno,
la cocció, per exemple, seria un element?
La cocció seria un element, exacte, però després hi ha altres aliments que nosaltres podem consumir que poden fer que hi hagi més oxidació al nostre cos que no pas al revés, antioxidants. Els antioxidants serien protectors davant d'aquesta oxidació del colesterol.
Per tant, anem-ho desgranant, si de cas, si et sembla, vale? I repetim, perquè avui ens hem posat molt tècnics i val la pena a repetir els conceptes. La qualitat del greix és important.
Exacte.
Greixos com, per exemple, el de l'alvocat, el de l'oli d'oliva, que són excepcionals, que tenen molt bona qualitat. Es parla també d'intentar evitar greixos de fonts refinades.
Exacte, o dels productes processats, que són trans, tot el que siguin margarines,
trans i tot plegat,
olis vegetals refinats, tot això, perquè són olis molt inestables, monogreixos molt inestables i que s'oxiden amb molta facilitat. Per tant, estem facilitant aquesta inflamació.
Val. D'això d'una banda. I després, si tenim un oli de molt bona qualitat que agafem i el fregim, l'escalfem a saco, també es converteix en un oli que ja no és gens beneficiós.
Exacte,
no?
Perquè el que estem fent és això, oxidar-lo. Aleshores, evidentment, per exemple, l'oli d'oliva verge extra, cru, és la manera ideal de prendre perquè no l'estem escalfant. El que passa que per cuinar és molt millor utilitzar l'oli d'oliva que no utilitzar un oli de girassol refinat.
Val. I aquí hi ha una cosa que és interessant, que és que sempre es diu que tot el vegetal és meravellós, però determinats olis vegetals, en aquest cas, no serien el millor.
Exacte. Eh? Tot el que és oli de girassol, oli de soja, o els olis d'altres tipus que podem trobar, no serien ideals.
Molt bé, molt bé.
Sí que és veritat que, per exemple, igual que amb l'oli d'oliva, un oli de girassol premsat en fred i no refinat, pres cru, perquè és un oli que s'oxida amb facilitat, en cru, doncs potser tampoc seria una mala opció. El que passa que la majoria d'olis de girassol que trobem al mercat són olis molt refinats.
I són de
Són de mala qualitat.
Val. Després, ara ja parlem dels aliments que acompanyarien aquests greixos, que poden ser beneficiosos o no,
exacte,
si contenen una sèrie de nutrients o no, com per exemple els antioxidants. No?
Exacte. Tot el que són verdures, hortalisses, fruites, tenen molts antioxidants, aleshores això ens va bé doncs, per mantenir controlades aquestes reaccions oxidatives dintre el nostre organisme. Després, altres aliments que també ens ajuden a regular a nivell del colesterol seria, per exemple, l'omega 3, que l'omega 3 també és un greix saludable que actua en benefici d'aquest HDL i disminueix potser l'HDL més nociu.
Molt bé. L'omega 3 el trobem a on?
Al peix blau. El peix blau. Bueno, les nous també, la chia també, el lli també, però sí que és veritat que quan mengem chia en prenem potser una cullerada o de lli i potser la quantitat que absorbim d'omega 3 és molt més baixa en relació quan mengem un peix blau que mengem molta més quantitat.
Molt bé.
Aleshores, això sí que és important, el que diem sempre, el peix blau, que sigui petit, millor, sardines, seitons, anchoves, albarat, per beneficiar-nos d'aquest omega 3.
Molt bé.
I després, a tots els aliments integrals, també és molt beneficiós quan volem prevenir totes amb malalties cardiovasculars, perquè al final els aliments integrals, al tenir aquesta fibra soluble, el que ajuden és a regular l'absorció també de colesterol.
És a dir, que absorbeixes menys colesterol si hi ha aliments que tenen fibra al sistema digestiu, eh?
Exacte. Per exemple, la civada que conté els beta-glucans, que és un tipus de fibra, ajuda a regular aquesta absorció de colesterol.
Molt bé, molt bé. Ja veu que són molts factors, és el que dèiem abans, no és tan fàcil de dir pren això i menys això, que aleshores millores el cardiovascular, sinó que és un equilibri.
Exacte.
De coses, qualitat dels greixos, que mengis prou verdures i fruita i altres aliments rics en antioxidants, que hi hagi greixos de bona qualitat amb omega 3, etcètera, i la cocció que en fem.
Exacte, i no hem parlat ara hem parlat sobretot dels que beneficien, però també hem de tenir en compte els que no beneficien, com per exemple serien, a part de tots aquests greixos trans que hem dit, tot el que són sucres i hidrats refinats, al final també generen una inflamació i una oxidació al nostre cos, aleshores són perjudicials pel cardiovascular, que moltes vegades pensem, és que tinc colesterol, no puc menjar el bocat, però m'estic menjant unes galetes Maria. Home, no, doncs és pitjor les galetes Maria pels greixos, pel sucre i per la farina refinada que no pas un alvocat, per exemple.
Molt bé.
I l'altra cosa també serien, per exemple, els embotits, tot el que sigui processats al final. Tot el que siguin carns processades tampoc serien beneficioses.
Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do, les coses que hem explicat avui, perquè quan entrem en conceptes de d'allò, colesterol d'alta i baixa densitat i tot plegat, però al final quan ho traduïm en els aliments queda molt més clar. I al final sempre anem a batalla mateix, eh? Sempre anem a batalla
sempre
mateix.
Els mateixos.
Els consells acaben sempre sent els mateixos, eh? Aliments, moltes verdures, fruita, aliments rics en fibra de bona qualitat, peix blau, fruita seca, olis verge extra de primera pressada en fred, si ha de ser possible, etc. No?
Exacte. També molt cal bé. Dir, així com a punt final, que l'alimentació és un factor molt important, però també n'hi ha d'altres molt importants dintre de la salut cardiovascular, com és el si fumem o no. Tu pots menjar molt bé, però si estàs fumant, malament rai. L'estrès, també un gran factor que influeix, i la inactivitat física, perquè al final són factors que també fan que hi hagi més inflamació al nostre organisme i això perjudica sempre la salut cardiovascular.
Molt bé, doncs preparem una recepta amb l'ajuda de la Gina que tingui cura de la nostra salut cardiovascular.
La recepta de la Gina.
Què fem avui?
Doncs mira, volia buscar una recepta amb alvocat i estava pensant a veure una mica que no siguis lo típic d'un guacamole i això, i us porto una recepta que és molt fàcil. És una recepta que jo acostumo a preparar a l'estiu perquè m'agrada preparar-la amb tomàquet. Com que ara no és temporada de tomàquet, la substituirem per un altre ingredient, però és una recepta així fresqueta, sobretot per quan venen convidats.
Molt bé.
És un tàrtar. Un tàrtar amb mango alvocat. A mi l'estiu m'agrada posar-hi tomàquet. Ara hi afegirem gambes, per exemple.
Carai, quin canvi.
Sí, canvi molt diferent. Però també podríem, per exemple, posar, per exemple, carbassó, que va ser que ara tampoc és temporada, i amb les verdures que hi ha ara de temporada no hi havia cap així que en cases... també. Aleshores, doncs anem a posar una mica de gambes. Aleshores, per fer aquest plat necessitem 100 grams de gambes pelades, que a l'estiu podeu canviar per un parell de tomàquets, dos alvocats, un mango, una cullerada de suc de llimona, unes gotetes de suc de llima, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, que aquest també tenim un altre greix saludable, coriandre o cibulet al gust, una cullerada de llavors de sèsam, sal, pebre negre i ceba tendra picada.
Molt bé.
Aleshores, el que fem és tallar les gambes i el mango a daus i ho col·loquem en un bol i hi afegim també la ceba tendra picada i afegim tot el que són el suc de llimona, el suc de llima, el sèsam, un pessic de sal, un pessic de pebre negre i el coriandre. I tot això ho deixem una bona estona que es vagi macerant. Aleshores, el que fem és triturar per altra banda l'alvocat, és a dir, l'alvocat no el ficarem a daus, que normalment els tàrtars van amb l'alvocat a daus, aquí el farem diferent, i ho triturem fins a aconseguir una crema homogènia.
Carai.
Aleshores, un cop tenim això que hem macerat potser les gambes i el mango durant uns 10-15-20 minuts, millor, amb una copa o un got afegim una base d'aquesta crema d'alvocat i a sobre hi afegim una cullerada d'aquesta maceració que hem fet. I és una manera de menjar-se un tàrtar una mica diferent.
Molt bé. Doncs, i per tenir els convidats contents.
Exacte.
També. Molt bé. Doncs aquesta recepta ja sabeu que la podeu rescatar amb tots els detalls a l'Instagram dels Sants i Estalvis, @sansiestalvis. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.